protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.
Bon dia, Àngel Corella, Carlos Núñez, Joan Perello el Bertran, Bebe, Maclari, Oriol Brogi, Rosa Novell, Ainhoa Arteta, Amics de les Arts, Orquestra Simfònica Sant Cugat, són alguns dels noms propis que ompliran la temporada vinent del Teatre Auditori que s'ha presentat fa pocs dies. Noms destacats, també molt heterogenis, i que fan que la paraula clau que ens passa pel cap sigui eclecticisme. Una programació, doncs, eclèctica que intenta respondre als gustos culturals de la població de Sant Cugat. I una de les persones que porta més temps intentant endevinar això, quins són els gustos culturals dels santcugatencs, és Pep Tugas, director del Teatre Auditori. Bon dia, Pep.
Bon dia, Miquel. També bon dia a tots els oients.
Quina feinada, no?, això d'esbrinar quins són els gustos dels santcugatencs, què voldran veure temporada rere temporada.
Bueno, és un plaer, eh? Diguem-ne, fer la nostra feina és un plaer buscar aquesta... Què li pot agradar al santcugatenc? No? Què li podem oferir que el sorprengui? Perquè torna a ser el mateix, quan presentem la programació hi ha d'haver un punt d'expectativa, per tant aquesta expectativa ha de ser complerta, però jo diria que el cercle es tanca quan el santcugatenc ve al nostre espai, gaudeix de l'espectacle i en surt satisfet. Aquest és el tancament del cercle.
I això, a la vostra perspectiva, implica segurament un punt de coneixement dels santcugatencs, o almenys d'una part dels santcugatencs, del que són consumidors culturals a la seva ciutat, que no té gaire gent, no?
Bueno, nosaltres sempre, sobretot quan fem aquestes reflexions amb el Gerald, sempre diem, nosaltres quan estem en una funció del teatre, o sigui, quan anem a veure, estem allà in situ, el de l'escenari ens interessa poc perquè normalment ja ho hem vist o ja sabem de què va, no? Per tant, les expectatives estan posades a la platea. Com reaccionarà el públic, no? Estem allà per veure la seva reacció i per escoltar el seu comentari. Per tant, això no és que s'hagi d'influir 100%, però ens ajuda després a veure si la línia que hem traçat és la correcta.
De moment sembla que l'aneu encertant. La temporada passada va acabar amb més de 38.000 espectadors. Això és una mitjana d'ocupació per sobre del 80% a la programació estable. Suposo que molt satisfets per aquestes xifres. No sé si hi ha massa marge per millorar-les. No sé si hi ha massa espais teatrals que tinguin ocupacions tan altes.
El 80% és treure una molt bona nota. És a dir, hem fet el curs, no? Hem tret bona nota, no hem d'anar a recuperar al setembre, com es feia abans, per tant, això hem d'estar satisfets. L'ocupació és el número total, clar, el número total en el fons depèn de quantes funcions fas, de qui s'ha pogut ficar espectacles fora programació o no, si has pogut fer espectacles que has pogut fer més d'una funció, dos o tres, com va passar el 2008, que vam poder fer, doncs, Companyia Nacional de Dança, el Tricicle, Gris, van fer el Concert Màgic, o sigui, quan hi ha moltes funcions, evidentment, hi ha més possibilitat de tindre més públic. Jo crec que la gran dada nostra és la presentació aquesta de més enllà d'un 80%. Això vol dir, treure un 80% de nota final, vol dir que hi ha hagut molts 100%. I això, penjar el cartell d'exaurir localitats, crec que és aquestes plaies que ens dona que el públic ens respongui positivament. Però et dic, quan penges el cartell d'exaurir localitats, després sempre et penses, bueno, i aquest públic que surti content després de l'espectacle, no? Perquè si surt insatisfet, després és quan pot mirar, doncs, a un altre espai per dir, jo el que vull consumir no m'ho dona el teatre, no? Perquè el públic ha de ser exigent, volem que sigui exigent.
Parlem de la temporada vinent. Jo a l'inici de l'entrevista donava alguns noms destacats, però n'hi ha moltíssims i sempre serem injustos en qualsevol repàs parcial de la temporada. Quines són per vosaltres algunes de les grans apostes o aquells espectacles on espereu això, un 100% d'entrades venudes?
Presentem 29 espectacles, o sigui, això com tindre 29 fills, no? Tots els fills són igual d'importants i quan haurem de defensar-los, doncs aquell dia aquell serà el més important, no? Però són 29 espectacles amb 34 funcions, però sí que hi ha alguns que destaquen amb llum pròpia, no? Un és l'aposta que fem presentant el Llac dels Cisnes amb la companyia Corella. Crec que això ja és un projecte que fa més de 2 anys que ja estem treballant. Vam construir l'escenografia durant gairebé 5 mesos i es veurà culminar tota una feina, doncs, de tot un equip, que no és només contractar un espectacle, sinó que és tota una feina que hi ha darrere de molt de temps. I a més, amb la satisfacció que l'orquestra, que aquest any, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, el Josep Ferrer al capdavant, que fan 20 anys, doncs ells hi posaran la música en directe. Crec que aquí hi ha un repte pel teatre, per l'orquestra i pel públic, perquè fem 3 funcions. L'objectiu d'aquí és que poder donar el màxim de facilitats possible per veure aquest espectacle, divendres, dissabte i diumenge, i el que confiem és que el públic ens respongui molt positivament. Si ens respon el públic positivament, podem continuar apostant en aquest tipus d'espectacles d'altíssim nivell d'artístic i econòmic. Per tant, aquí ens la juguem molt i els moments actuals no està per jugar-se-la gaire. però crec que la nostra feina està aquí, en un punt de risc controlat.
A veure, Pep, parlem doncs de crisi, de diners, la crisi, a tots ens afecta, a tots els sectors, als informatius o la gent que es dedica a això de les notícies, cada dia parlem de crisi aplicat a tots els àmbits que ens puguem imaginar. A vosaltres i als programadors culturals, com us afecta? Com us ha afectat amb aquesta programació de 29 propostes per la temporada vinent?
Aquí hi ha la complicitat de l'artista. Hem tingut que negociar, renegociar i parlar moltes vegades dels contractes. Hem tingut, diguem-ne, doble feina en aquest sentit, no? Hi ha alguns espectacles que han caigut, doncs, perquè no hi ha hagut possibilitat de negociar-ho d'una altra manera, i alguns espectacles que hi són perquè hem trobat un punt d'encaix. Realment, cada vegada hem d'anar més a contractes en els quals la taquilla juga un paper important. Crec que aquest és el que ens ha portat la crisi al nostre sector.
A part de les més o menys dificultats a l'hora de negociar i de tancar espectacles, té sentit dir en diverses ocasions, en aquests micròfons i en altres àmbits, que el sector cultural ha de ser precisament un revulsiu davant de la crisi, que la gent que pateix o que té dificultats ha de poder tenir satisfaccions en l'àmbit cultural, ja que no les té per altres llocs, no?
Si continuem la salut, diguem-ne, controlada, i alimentícia feta, hem d'alimentar l'ànima. El cos ja està bé, si el cos està bé, l'ànima l'hem d'alimentar, i crec que en aquest cas la part cultural juga un paper primordial. Sempre s'ha dit, i crec que ho estem demostrant, perquè les dades que s'ha presentat també d'aquesta temporada, prèmio al mateix Grec, que es va presentar doncs ahir, són dades excepcionals. Jo vaig veure els espectacles i estic molt content de veure que l'ocupació és molt alta. Per tant, jo crec que hi haurà potser espectadors que tenien el món cultural una mica abandonat perquè feien altres activitats, i aquestes activitats diuen, puc deixar de fer alguna activitat que la crisi fa que no m'ho pugui permetre, però puc tornar al nivell cultural que em dona moltíssima satisfacció. Jo espero que la crisi ens encamini cap aquí i els espectadors no ens fallin. Si no ens fallen els espectadors, podrem fer una feina fantàstica i podem presentar programacions cada vegada més interessants.
Pep, deixa'm fer d'advocat del diable. El públic que busqueu, el Teatre Auditori, és elitista?
No. No, això és una llegenda urbana, com dirien aquells, que va, tenim un públic mitjà, de classe mitjana, en el qual ve a disfrutar dels espectacles, i el que li oferim, per exemple, el nostre perfil d'abonat, és un perfil totalment mitjà de la nostra societat. Tenim aquesta sensació, però jo crec que seria un tant per cent tan petit que no sé si arribaria a l'1% el que tindríem d'elitista en el sentit de classe doncs, alta econòmicament parlant. No? El nostre públic és molt mitjà, però és molt exigent, que això ens fa un repte molt interessant.
Val la pena recordar, per exemple, que també feu accions per captar públic jove, que és una de les prioritats, no només del Teatre Auditori, sinó segurament de tots els teatres i de tot el sector cultural, que les noves generacions s'enganxin a aquest consum cultural i doncs acabin convertint-se en públic habitual, no?
Aquest és un dels reptes que tenim tots els equipaments culturals, que el públic que el perdem a partir dels 14 anys fins als que el recuperem als 28-32, aquest públic què se'n fa? On va a parar, no? Per exemple, un projecte dels que presentem aquesta temporada és Els Amics de les Arts i els Seus Amics. Ve a veure, ve a buscar aquest tipus de públic que a les 9 del vespre li oferim un dels guanyadors, dels que organitzeu vosaltres, del Moute, doncs faci de teloner, cosa que crec que haurem també de recuperar dins del món cultural, musical, que sempre a l'entorn d'un artista hi hagi alguna cosa més. Sempre a l'entorn d'un espectacle sempre hi ha d'haver alguna cosa més. Hi ha d'haver un sopar, hi ha d'haver una trobada amb uns amics, hi ha d'haver una sortida especial. O sigui, a l'entorn de l'espectacle sempre hi ha d'haver alguna cosa més que l'hora i mitja d'espectacle pura i dura, no? Doncs aquest teloner a les 9, els Amics de les Arts facin el seu concert, es presentin el seu, de moment, únic disc que tenen, però magnífic disc que tenen al mercat, i després els Amics de les Arts convidin els seus amics, aquests amics de la música catalana que han recorregut amb ells i que estan contents, doncs que els presentin també al Teatre Auditori. Aquesta idea la vam fraguar tot just després del concert que es va fer aquí a la plaça de l'OM de la Festa Major, i crec que els components dels Amics de les Arts ho van prendre molt seriosament i farem un gran concert al gener.
Hi ha moltes activitats també complementàries. No és novetat d'aquesta programació, però aquesta programació segurament les impulsa. Hi ha assajos oberts, hi ha classes magistrals, hi ha trobades de Parlem de... Hi ha molta activitat que no és específicament això que deies, l'hora i mitja d'espectacle, sinó altres activitats potser de més proximitat o buscant altres públics. Què preteneu amb això?
És aquesta idea de que al Teatre Auditori no només vens una hora i mitja a sentar-te en una butaca fosc i veure un escenari. Això és fantàstic. Però dit això, pots vindre 10 dies abans a escoltar el Roger Lier com a prepara per l'òpera, pots vindre a escoltar els protagonistes, com pots vindre a la classe magistral que farà el Carlos Núñez el dia anterior i tocar la flauta amb ell, si és que això és el que et satisfà. És a dir, pots fer més un assaig obert al propi Corella que farem el dissabte a la tarda perquè tothom hi pugui assistir i d'una forma gratuïta, perquè no sigui l'economia no sigui l'excusa per no anar al Teatre Auditori. L'economia no pot ser l'excusa per no anar al Teatre Auditori, sinó tot el contrari. Per això també posem els abonaments en marxa, hem mantingut preus malgrat l'IVA. Jo crec que ho hem de posar fàcil, ho hem de posar molt fàcil a l'espectador perquè no tingui cap excusa de dir és que no hi ha cap esque. És fàcil tot i el que vull és gaudir de l'espectacle i m'ho trobo amb les màximes facilitats, no?
Una, això sí, de les principals novetats d'aquesta temporada serà que el Teatre Auditori s'implica a fons en la programació del remodelat teatre de Mirasol. És un espai teatral que guanya la ciutat, havíem passat un temps sense poder-lo fer servir. Què hi podrem veure allà? Quin perfil d'espectacles començaran a programar-se allà?
Una de les mancances que tenim òbvies al Teatre Auditori és la proximitat dels espectacles. Hi ha una distància natural i hem de presentar un tipus de format d'espectacles que no poden ser de proximitat, han de ser doncs, pel nostre format. Llavors, aquest tipus de proximitat ja havíem programat el Teatre de la Unió, en aquest cas el Teatre de la Unió s'està jo que treballant intensament per tornar-ho a recuperar per la ciutat, sobretot tècnicament, que és el problema que té des del nostre punt de vista, i aleshores el nou Teatre de Mirasol vam dir, vam parlar, Xavi Escura va fer la proposta del conveni que tenim amb la Generalitat i la Diputació, aprofitar-lo per poder programar espectacles professionals, en aquest cas el Teatre Mirasol, i per allà hi podrem veure Factoria Mascaró, i podem veure dins del Festival de Poesia un espectacle sobre Maragall, dirigit per el Josep Maria Miró, molt conegut en aquesta casa, sí. I primer un espectacle de les Gallegues o Amor Hermètic de Fina Rius, que també un espectacle preciós poèticament, però que necessiten un espectacle que necessiten proximitat, que el teatre, si no ho fem damunt de l'escenari, no podem donar-ho. Per tant, ens agrada programar un altre espai, perquè nosaltres hem de programar la ciutat, no hem de programar només el territori. Nosaltres som programadors de la ciutat pel que fa a espectacles en viu i en directe.
Hi ha una queixa adreçada, en aquest cas, a vosaltres com a programadors de la ciutat, dels grups teatrals amateurs que sovint troben que no tenen llocs on representar les seves obres, on fer les seves activitats. Què en dieu?
El teatre amateur nosaltres el podem recolzar primer en formació, tenim actors, el podem recolzar en formació, podem escoltar els seus projectes, podem veure com el podem ajudar des del taller de escenografia, que ja ho hem fet altres vegades, com el podem ajudar des del propi escenari, com podem presentar els seus projectes. No? La temporada passada vam presentar el grup de teatre L'Espiral, amb la Trini Escriure al capdavant, realment va ser presentar un projecte, crec que el projecte era engrescador, presentar un calendari, presentar un pressupost i una viabilitat. Si tot això es compleix, el Teatre Auditori ha d'acollir igual una companyia de fora o ha de mirar amb carinyo les companyies que tenim a la pròpia ciutat. Però no, els projectes han de ser diguem-ne, fets amb sentit comú, que és el que necessitem. Sempre ho necessitem al món de l'espectacle, però en aquesta època encara una miqueta més accentuat.
Pel que fa al projecte de la Unió Sant Cugatenca i del Teatre de la Unió, tu deies abans, en temporades anteriors el Centre Cultural s'havia també implicat en coprogramar o programar espectacles en aquest espai. La veritat és que l'espai té dificultats tècniques que fan que sigui inviable fer-hi massa activitat ara per ara, però Ajuntament, Generalitat i entitat estan embrancades en una negociació per intentar salvar el futur de l'entitat en total i intentar també que això repercuteixi en recuperar un espai teatral. El Teatre Auditori s'implicarà en aquest procés?
Estem allà, seria fantàstic. És que, repeteixo, jo crec que des del Teatre Auditori tot el que són espais culturals en viu i en directe, sobretot de les arts escèniques, crec que hi hem d'estar-hi. D'alguna manera o d'altra, 100%, 80%, el que ens demani, en aquest cas el Xavier Escura, ens demani la nostra implicació ja de ser-hi, tant de bo. I la nostra reflexió és, Sant Cugat té possibilitats de tindre un teatre de proximitat a Mirasol? Valorem que sí. La Unió s'ha de recuperar, si donem un bon pla d'usos, la Unió ha d'estar a la ciutat. I crec que Sant Cugat té la mancança d'un espai complementari al Teatre Auditori per encara presentar-hi espectacles de proximitat amb un format una miqueta més reduït que el Teatre Auditori, ja sigui per calendari, ja sigui per format, i alguns espectacles que no podem presentar. Per tant, aquests quatre espais tenen presència o poden tindre viabilitat a Sant Cugat? Nosaltres valorem que sí, sense oblidar el Casal Cultural de Valdoreig i el Casino de la Floresta. O sigui, tots aquests espais hi poden fer espectacles en viu si cadascú el definim bé aquell que hi hem de fer-hi. Un projecte de viabilitat artística darrere i nosaltres hi podem donar-hi via amb el contacte amb les companyies perquè això sigui una bona realitat a la ciutat. Tenim públic? Si ho treballem bé, sí. Ara hem d'oferir espectacles atractius pel públic. Si el que volem fer és coses atractives pels artistes, que també ho hem de fer, però sense oblidar, no hem d'oblidar mai el públic. Crec que aquesta és una mica la bandera que hem aixecat i l'hem de tindre molt present. El públic és el més important que hi ha. Ara, l'artista l'hem de recolzar perquè pugui fer la seva feina.
I encara hi ha un espai més a la nòmina, que és la sala polivalent de Can Solà, que s'ha de discutir encara com serà la gestió, però l'alcalde, en aquests micròfons, ha dit diverses vegades que una opció molt recomanable des del punt de vista de l'equip de govern seria que ho gestionés directament el centre cultural, que ja té experiència en la gestió d'espais d'aquest tipus.
Jo crec que aquí està molt més encarat a la música i cap al club, cap a l'espai d'oci, no? Jo no sé si aquesta és la nostra ben bé, la nostra faceta, però això és una opinió molt personal i, evidentment, nosaltres, o jo acataré el que em digui l'alcalde, si em diu que ho hem de gestionar, ho gestionarem, però jo diria que Can Solà és un espai on la música en directe pren una importància greu, però també pren importància la trobada, la trobada de gent, el club, la tertúlia que pots fer, i no sé si això és el nostre espai. Crec que la nostra especialitat és fer espectacles en directe. Llavors, a partir d'aquí, ho hem d'acabar de reflexionar-ho.
Pep Tugas, director del Teatre Auditori de Sant Cugat, persona molt important a la nostra ciutat des del punt de vista de l'activitat cultural. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta última entrevista de la temporada d'aquest espai d'informació i entreteniment local, perquè nosaltres marxem de vacances i ja no tornem fins al setembre. Per tant, gràcies per acompanyar-nos en aquesta última entrevista i molta sort per la temporada vinent al Teatre Auditori.
Ha estat un plaer i espero que l'espectador li agradi i no ens falli per la temporada vinent.
Esperem que la ciutadania estigui ben atenta a aquestes propostes, que podrà seguir anant al Teatre Auditori i que podrà reviure a Cugat.cat i a Cugat TV, on fem un extens seguiment sempre de l'activitat del Teatre Auditori. Gràcies, Pep, i vostès no marxin. Ara fem una petita pausa i després la tertúlia amb Xavier Fornells. Si no vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa. La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res, només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I en una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. Ell va dir que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho. Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després què? Després tot això acaba siguent un rotllo patatero. Em va convidar a fumar i en un plano seqüència una frase magistral. Una dona és una dona, no et preocupis, tant se val. L'endemà vam esmorzar, ni tan sols vaig mirar-la i a l'hora de marxar ella em va fer un petó que encara no sé interpretar. Ai, Jean-Luc,